les portes de Troia, amb Sergio Rodríguez, Alberto Reche i Oliver Vergés.
Napoleó Bonaparte és un dels personatges claus de principis de l'edat contemporània, amat i odiat a parts iguals pels seus contemporanis. Va saber capitalitzar en el seu benefici el procés revolucionari encetat anys abans a França, fins al punt d'alçar-se com a emperador en una França que pocs anys abans havia decapitat el seu rei. Aquesta setmana repassarem la seva vida i la seva acció política, per tal de valorar la seva importància dins de la convulsa situació europea a inicis del segle XIX. Benvinguts a la França napoleònica. Benvinguts a les portes de Troia.
Benvinguts i benvingudes una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Avui per parlar de la figura de Napoleó Bonaparte, i ho farem amb el nostre historiador de capçalera, l'Alberto Reche. Benvingut.
Bones.
I ho farem avui comptant amb la presència del Ferran Sánchez. Ell és historiador, és professor d'història secundària de batxillerat i també es dedica a la divulgació a l'Escola d'Història de l'Art de Barcelona. Benvingut, Ferran.
Moltes gràcies.
Què queda del llegat de Napoleó a la França actual?
Home, queden moltes coses, eh? Penso, per exemple, la xarxa de liceus, és un invent del període en el que ell és cònsol. El Codi Civil, que em sembla que encara li diuen Codi Napoleó, el compendi de lleis civils que es fa un cop passada la Revolució, també és una tasca del seu període. Però jo m'atreveixo a dir, ja amb un plan més moral i d'experiència històrica, que probablement Napoleó ens ensenya la temptació terrible del poder absolut, no? Que l'egolatria del governant que comença una cursa d'obstacles per tirar endavant una carrera política que arriba al seu èxit i que, malgrat que ha començat barrejant els ideals de la revolució i de la crítica de l'antic règim, acaba convertint el seu règim en una dictadura militar.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs comencem aquests primers minuts de les portes de Troia d'avui acompanyats de la música de Beethoven i la seva sinfonia número 3, anomenada l'Heroica. I això no és ràdio clàssica, això segueix sent a les portes de Troia. I Ferran, com és que escoltem, començant a parlar de Napoleó, aquesta cançó, aquest tema de Beethoven?
Doncs perquè aquesta dualitat entre l'heroi, el tità romàntic i el tirà, queda representada molt bé per la sinfonia número 3, perquè inicialment Beethoven li dedica, però quan veu que es corona emperador li retira la dedicatòria, no? I una mica és una música que simbolitza aquesta doble cara del personatge, no? Costa molt interpretar Napoleó perquè en si mateix encarna dues cares terribles del poder. De fet, ell mateix va arribar a pronunciar dues frases contradictòries. Va arribar a dir "jo sóc la revolució" i al mateix temps va arribar a dir "la revolució s'ha acabat", no? Amb la qual cosa ja veiem aquí quina és la seva postura. Salva una part de la revolució, però en el fons la traiciona.
Molt bé, doncs, com sempre, que aquí a les portes de Troia dediquem un programa a un personatge històric, un personatge avui de la talla de Napoleó.
De la petita talla de
Napoleó. Ens sorgeix la mateixa pregunta. Fins a quin punt Napoleó és excepcional, és un personatge excepcional per si mateix, o bé és fill del seu context, de la seva època?
Està clar que és un home de la revolució, no? És un home, sabeu que era nascut en el si d'una família de la noblesa petita, de la baixa noblesa a Còrsega, en un moment, a més, de fet el seu pare és testimoni de la guerra de conquesta per part dels francesos, als anys 60 del segle XVIII, ell neix el 1769, una petita família de la petita noblesa de Còrsega a França no és res, no és res. Però, bueno, tenen els diners suficients com per enviar el seu fill a estudiar a l'escola militar de París. Jo dic, mai... Podríem dir que és més italià que francès. De fet, em sembla que vaig llegir una segona que mai va escriure el francès amb una correcció i sempre el va parlar amb un accent italià que gairebé el desmereixia, no? Jo dic que és un home del seu temps perquè és sobretot un lector de les grans obres de la il·lustració. És sobretot un il·lustrat, És una persona que ha llegit a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu i a molts altres. I és un home també que també dic que és un home del seu temps, perquè probablement el nou ordre de valors que implica la revolució, l'ordre meritocràtic, ell el representa com a ningú, no? Perquè tot allò de que la posició social et venia donada per la sang, tot aquell sistema, teòricament, sobre el paper almenys, s'enfonsa, i ell, realment, la seva carrera militar ho fa, la protagonitza, demostrant, no? Els seus mèrits, no? El 1790... Sembla ser que bon estudiant no era, però a l'acadèmia militar sí que ja va destacar. I de fet la carrera militar va molt ràpida, defensant Tolón dels anglesos, arribarà a general de brigada i té 25 anys, és a dir, una edat força jove, però que en meitat d'aquesta tempesta que és la revolució, doncs s'entén en termes meritocràtics, no? El 1795, quan la revolució s'ha calmat i qui governa és aquella assemblea conservadora que anomenem el directori, salva l'assemblea d'una revolta reialista que hi ha pels carrers de París. No es talla un pèl, perquè fa servir canons contra la multitud, I el directori comença a veure'l com un personatge interessant. També és un home del seu temps, perquè sense aquesta debilitat del directori probablement el seu protagonisme no hagués sigut tant, no? El directori està amenaçat a l'esquerra pels jacobins que volen tornar i que es manifesten dia sí dia també cridant Constitució del 93 i pa, i a l'altre costat per la reialista, els reialistes que conspiren i les tropes dels estats absolutistes. I en aquesta problemàtica oberta el directori necessita basar-se en l'exèrcit, no? I és això, en certa manera, el que li valdrà el seu ascens, no? Per tant, en certa manera, és un home del seu temps.
I fins i tot, Napoleó és d'aquelles figures que no només és que sigui un home del seu temps, sinó que acaba sent gairebé a l'inversa, no? El temps és el temps de Napoleó, no? Perquè serà tanta... Ja anirem veient al llarg del programa que serà un personatge que avui qualificaríem de mediàtic, no? Aconseguirà no només una sèrie de victòries militars, victòries polítiques, acumulació de poder, sinó que és d'aquells personatges en història que tenen allò tan indescriptible que és el carisma, no? L'efecte mediàtic, que hi ha alguns que creuen que ho tenen i no ho tenen, i fan... Bueno, això és genial veure ara els cartells de propaganda electoral i veure detectar el carisma o la manca de carisma. Però sobretot també serà un home del seu temps en el sentit més global, perquè bona part de la literatura europea de principis del segle XIX serà, el fil conductor de bona part de la literatura europea del segle XIX anirà en acceptar o refutar la figura de Napoleó, no? Això és molt clar dins de la literatura francesa. Però...
O reflexionar sobre el significat, no? Sobre la seva trajectòria.
El canvi, el terrabastall polític a la geopolítica europea, estic pensant, per exemple, en el Roig i el Negre de Stendhal, però estic pensant també en l'Ivanhoe de Walter Scott, no? Perquè és una manera de resituar les relacions anglo-franceses en el concert de nacions europeu, que fins i tot és un home del seu temps, però fins i tot és d'aquells estranys personatges que no només reflecteixen una època, sinó que modifiquen, no? O personifiquen una època d'una manera espectacular. Jo crec que, si et sembla, Ferran, comencem una mica, com no podia ser d'una altra manera, parlant d'un personatge, una mica cronològicament, no? Ja has avançat algunes coses, doncs, la seva procedència corsa, però fes-nos 5 cèntims de la seva biografia, els seus primers anys de vida, com arriba a ser un personatge important a la política francesa de la seva època.
Ell, quan arriba a París, quan després d'aquesta carrera militar tan ràpida, no, arribar a general de divisió el 1795 amb 27 anys, el fa ser ja una persona, us deia, important per al directori, perquè és un règim polític inestable. Però ell també, com deies això de la propaganda, ell també sap utilitzar els contactes socials per al seu propi lluïment. Casar-se amb Josefina Beauharnais és un gran encert. Sembla ser que ho va fer per amor, eh? Tenim aquelles cartes atormentades perquè es veu que ella...
Tindreu tot el mèrit.
Sí, però sí que és veritat que Josefina és en aquell moment una figura important en la societat francesa del directori, és una dama en projecció pública, és una reina de la moda del París del seu temps.
És la Malú de... de la França del segle XIX.
Podríem dir que sí. Sabeu que ella havia nascut a les Antilles, a Martinica, una noia per tant exòtica, no? D'una bellesa misteriosa, una persona que encanta aquella societat conservadora, clàssica del directori, no? Per tant, fins i tot el seu casament és una manera també de progressar socialment, no? I també és veritat això que deies de la propaganda, perquè ell mira de fer servir i de que corrin les notícies de les seves gestes a Itàlia, perquè és tanta la fama que el directori arriba un moment que el veu incòmode, no? Primer l'envia a Itàlia el 1796 i allà la seva trajectòria bèl·lica és espectacular. En el front d'Itàlia, el 1796, lliura 14 batalles i les 14 les guanya. Clar, això posat en mans de la premsa sensacionalista, en mans d'aquesta premsa que tot just provava els límits de la llibertat d'expressió, aquesta premsa que apel·la al consumidor, al lector, d'una manera per la pell, no? El personatge es converteix fàcilment en un heroi, no? Les seves tècniques, no? El seu és com a militar, encara s'estudia a les acadèmies militars, perquè ell és probablement el primer gestor racional d'una novetat bèl·lica que ha incorporat la revolució, que és la lleva en massa, no? La gestió, no d'aquelles guerres de gabinet típiques del segle XVIII, no? Dels exèrcits ordenadament enfrontats, no? Estic pensant en aquella pel·lícula de Kubrick, que hi ha aquella escena dels dos exèrcits carregant uns contra l'altre, que seria el símbol que tots podríem tenir al cap quan veiem una guerra del segle XVIII. Ara la guerra s'ha desbocat, és una guerra on el poble, el ciutadà, està implicat, on el reclutament massiu implica un enfrontament amb l'adversari molt dur, i ell és el primer que ha de gestionar aquella massa al camp de batalla, no? I ho farà amb innovació, amb racionalitat, amb criteri. Això el fa destacar i això el converteix en un heroi el 1796, tant que el directori se sent molest, el veu un perill, el veu un candidat a fer carrera política i a conspirar. I, de fet, ell ho fa. I aleshores el directori se li acut enviar-lo lluny.
Lluny, i a més el directori tindrà moltes virtuts, però la de tenir ull no seria una d'elles, perquè en aquest intent d'apartar a Napoleó del focus mediàtic, de la novetat, de l'exotisme, no? del carisma del personatge, no se li acut cap altre escenari tan poc carismàtic com Egipte.
Egipte.
Si alguna cosa li faltava a Napoleó per molar-lo tot, és a sobre fotre-li les tres piràmides d'Egipte com a fons de pantalla.
Sí, la veritat és que no va ser una... Bueno, o ell va saber aprofitar això. La veritat és que la idea era perillosa, no?, perquè privava a França d'un exèrcit i d'un general expert, no? Enviar-lo a Egipte tenia una certa lògica, no? Que ell estigués a Egipte podria servir per cortocircuitar les relacions de Gran Bretanya, encara en guerra amb França, amb la seva colònia més desenvolupada, no?, amb la Índia. Era un lloc, a més, on es podria reinaugurar l'imperi francès, no?, que s'havia perdut al segle XVIII, i al mateix temps obligava Anglaterra a lluitar lluny, no?, a dispersar la seva armada. Per tant, des del punt de vista estratègic, és possible que fos una bona decisió, no? Ara, tens raó, tu, va entusiasmar l'opinió pública francesa perquè va omplir la carrera del mite d'exotisme, de misteri, no? De connexió amb els intel·lectuals, eh? Perquè hem de pensar que aquesta campanya a Egipte, quan ell va carregat d'il·lustrats que ens deixen aquella monumental descripció d'Egipte amb no sé quantos tomos, no?, que ho cataloguen tot, no? Fauna, flora...
Pintors, botànics, científics, traductors, homes de lletres, doncs gairebé una expedició cultural.
Clar.
Això s'aventa la guerra i l'expedició cultural.
Una mica per estretar els seus llaços amb aquesta part de la intel·lectualitat crítica, no?, de Napoleó. Per tant, també amb ell, aquesta campanya a Egipte li serveix per impulsar la seva carrera política, no? Ara, des del punt de vista militar, sabeu que és un desastre, no? O sigui, és veritat que està plena d'èpica la batalla de les piràmides i ell allà no sé quants anys es contemplen i tots aquells discursos macos, però Nelson li enfonsa gairebé tota l'armada i ell, de fet, torna a França quan sap que hi ha conxorxes contra el directori gairebé d'amagatotis, eh? De fet, hi ha l'anècdota que les seves cartes a Josefina són interceptades per l'armada de Nelson i publicades al Times, no?, com per enfotre-se'n, perquè sembla ser que ell li retreia que li havien arribat notícies de que, diguéssim, que Josefina no s'avorria a París sola. I per tant, hi ha aquí un component també... És un Sálvame de luxe, això, no?, en el fons, perquè el que fa és convertir en aquest moment del romanticisme ja latent el personatge en un personatge de masses, també, que arriba a tots els públics. En certa manera, contribuirà també al seu èxit, no?
Sí, aquesta potser és la gran característica de Napoleó, no? Que en els seus primers anys els fa molt diferent al que la societat francesa o europea està acostumada, no? I és gairebé un personatge que està a cavall entre el líder militar, el polític modèlic, l'home de lletres, no? L'intel·lectual, l'home espiritual... És un personatge... fins i tot molt literari, no? I precisament per això la literatura de la primera meitat o el primer terç del segle XIX quedarà fascinada per la figura de Napoleó, no? A favor o en contra.
Clar, pot ser el tità romàntic per excel·lència, no? L'home que del no-res arriba al vèrtix de la piràmide europea, no? I al mateix temps pot ser el tirà sanguinari, no? Per la literatura romàntica és un filon.
Però imagineu-vos el que suposa, no per la gent que ha nascut a la revolució, no? Per aquesta gent jove que s'emmiralla en la carrera política, en el carisma, en aquest saber fer de Napoleó, que és una de les seves característiques més aconseguides, no? Aquesta capacitat de seducció. Si és alguna cosa Napoleó, sobretot el Napoleó d'aquests primers anys, tot i que sigui petitet, crec que hi ha un mite, perquè no era tan petit els que som...
Pues ens hem... Espero no equivocar-me, però crec que està tastat en algun lloc que era 1,70 m.
1,70 m. Jo faig 1,69 m, sempre dic que faig 1,70 m per arrodonir. Però bueno, llavors podem... Sergi, tu més o menys...
Sí, estic
podem
igual.
Concloure que Napoleó era la mitja.
El tot petit i la bona confitura, que diuen, oi?
Molt
doncs
bé.
Ja està.
Però sí, tot i la seva estatura mitjana...
Ha començat el programa sent la broma, diguéssim, i ara ja és una estatura mitjana. Eh?
Home, sí, espera't que no sea...
Aviam com
que
acaba.
No sigui Lukaku, la Napoleó. El que és, sobretot, és un personatge seductor. D'aquesta, el carisma seductor del polític. No? I això també inaugura la modernitat europea. No? Venim d'una sacralitat del poder, d'una sacralitat de la reialesa, que es desacralitza, però apareix una nova sacralitat, que és la sacralitat del carisma polític. Mm. poco es el Adolfo Suárez francés, ¿no? Aquesta idea de que no cal fer ni tan sols les coses bé per tenir una aura, no? La política, l'aura, el carisma,
fins
ho val tot. I Napoleó és potser el primer exemple d'aquesta nova manera d'entendre la relació de l'individu i la política.
Sí, que no, potser no diu massa, no?, de les opinions públiques que el consumeixen. Hi ha un historiador francès, Jean Toulard, que diu que el llibre, em sembla que es deia, té molts anys, es diu El mite del Salvador, i reflexiona sobre com França, a partir de Napoleó, busca sempre la representativitat en un líder carismàtic que controli la política, no? I podries fer una història de França basada en
Sarkozy, Macron,
sí, no? Clemenceau a començaments del segle XX, De Gaulle, no? I així podries anar fent, no, tota una llista de personatges carismàtics que amb tendències autoritàries, la qual cosa doncs també ens hauria de dir alguna cosa també, eh?
Molt bé, havíem deixat en aquesta evolució del personatge de Napoleó, que tornava d'amagar totis a França, i aleshores tindrem els fets coneguts com els fets del cop de Brumari. Com s'arriba a aquesta situació i què és això del cop de Brumari?
Doncs, tot i que les dues assemblees que controlen l'estructura política del directori són molt moderades, no? Hi ha una que fins i tot és el Consell dels Ancians, eh? És perquè veiem una mica que quan confiem en els ancians per fer política és perquè no volem innovacions, no? El directori és una estructura política conservadora, no? Fins i tot el fet que sigui un parlament bicameral, no? En el que hi ha dues càmeres que es vigilen, no? Bé, doncs, malgrat això, encara hi havia qui volia retallar, fer un poder executiu més fort. I Napoleó entra en tot aquest joc i ell participa en aquest cop d'estat en el que ell va ser... Bueno, hi ha mans que haurien de dur mitjons i sembla que les de Napoleó són una, eh? Perquè la seva actitud en el cop va ser especialment barroera. La idea era convocar tots els parlamentaris a les afores de París, a Saint-Cloud, pensant que, deixant córrer la idea de que hi havia uns complots jacobins, i un cop allà, doncs, pressionar-los perquè li lliuressin amb ell tot el poder. I així es fa, eh? El resultat d'això és que Napoleó passa a ser un dels cònsuls, no? I entrem en un sistema encara més conservador, més executiu, en el que el legislatiu és gairebé un testimonial, i en el que comença a semblar-se amb un poder personal, eh? Això seria el 1799. El directori ha durat gairebé 4 anys, i ara venen 4 anys en els que Napoleó serà cònsul.
I ja tenim a Napoleó com a cònsul, i quines seran, diguéssim, quina és la seva agenda política, quina és la seva idea del que ha de fer?
Mira, m'he fet una llista i la veritat és que és una, realment, em sembla que és David que el pinta amb uniforme de primer cònsul i signant, no? Perquè realment en aquests 4 anys s'exerceix una profunda transformació de la vida política francesa. Hem de pensar que després de 10 anys de revolució, de caps rodant sobre els taulers, de reis decapitats i de drames polítics, hi havia una part de la societat francesa que demandava pau, no? I el que fa principalment Napoleó durant aquest temps és pacificar. A què em refereixo? Doncs, per exemple, que tota la lluita amb l'Església provocada per la separació d'Església i Estat sembla tancada amb un concordat que signa amb el Vaticà, que, per exemple, funda el Banc de França, que estipula que el franc francès serà la unitat monetària, que funda cambres de comerç per legislar sobre el comerç, és a dir, normes que faciliten l'intercanvi i faciliten el lliure comerç a França. El Codi Civil és també d'aquest moment. Una amnistia perquè tornin els emigrats. Ja es reivindica un altre, els vells tractes personals, no? Aquella idea de la revolució, de que tots els ciutadans es deien a si mateixos ciutadans per igualar. Això es torna, queda en desús i es torna a reivindicar l'ús del madame i mademoiselle com a tractes personals. El calendari revolucionari que havien posat en marxa els jacobins s'anul·la, aquell calendari revolucionari tan esperpèntic, no?, basat en el sistema decimal, es torna al calendari gregorià típic. Les tradicions, Nadal i Pasqua, es tornen als liceus. Un urbanisme que celebra la vinculació del cònsul i de la societat francesa amb la Pax Romana d'August, no? La columna Vendôme, per exemple, recorda una mica acabo de venir de Roma, de la columna Trajana, no?, en el fons. Hi ha tot un seguit de... Ah, i la pau. La pau, el 1802, aconsegueix per primer cop un any de pau amb Anglaterra i amb Àustria, no? En certa manera, hi ha una certa pacificació que el converteix realment en un ídol polític. I aquí és on ve el drama, perquè aquest consolat, segurament la fama, la manca d'opositors, el prestigi que li donen tota aquesta bateria de mesures, és el que segurament el condueix a prendre la decisió de coronar-se emperador.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, continuem a les portes de Troia, ja tenim a Napoleó, l'hem deixat que s'acaba de coronar emperador, hem vist la seva evolució de general a cònsol, de cònsol a emperador, ja hem vist aquesta carrera meteòrica que culmina doncs, amb la seva famosa coronació a la catedral de Notre Dame. Mm-hmm. Això no va res en contra de tots els principis de la revolució?
Clar, aquest debat s'obre ja en aquell mateix moment, no? en sectors polítics. I la veritat és que aquesta idea de la temptació personal és el discurs amb el que m'ha explicat Napoleó després d'aquella coronació del 2 de desembre de 1804. Sens dubte, sí. Hi ha, per exemple, un fet que podria servir per il·lustrar-ho, que és la creació de la Legió d'Honor. No? La Legió d'Honor, aquest premi que encara és simbòlic a França, una mica tenia aquest objectiu. La idea de crear un codi de valors laic diferent de la vella ordre de noblesa, no? Per tant, en el fons sembla com que Napoleó estigui creant una nova noblesa, no? una nova noblesa de servei al servei de l'emperador, no? I ja quan vingui el divorci de Josefina i la voluntat de casar-se amb un fill, amb una princesa de la casa austríaca i per tant emparentar amb les grans famílies d'Europa, evidentment això crear una dinastia, això crea totes les susceptibilitats imaginables, eh?
Sí, perquè, com deia el Sergio, no? La evolució del personatge és bestial. De no res a general, de general a cònsol, de cònsol a cònsol vitalici, de cònsol vitalici a emperador. Això sí que són evolucions i no les de Pikachu. No? És
coronat pel papa, eh? És a dir, fer-te portar un papa, el papa Pius VII, perquè segui allà, perquè no et posi la corona, perquè allà el que vol és simplement Napoleó, es pacta posar-se-la ell mateix, no? Aquest és el moment que retrata David amb el seu quadre. Ah, no, David retrata el moment en què li posa la corona a Josefina, no? La idea de m'he fet a mi mateix, eh? El meu poder no queda legitimat per l'Església, sinó que queda legitimat per la meva pròpia trajectòria. No? Però el papa el vull aquí, no? Testimoniant i donant luxe a la cerimònia, no? Això és terrible també, no? La concepció del poder,
bueno,
que mata.
És aquesta idea, el nou Constantí, el nou Carlemany,
sí.
No? El nou, sí. Jo sóc no sóc com els antics reis de França, no? com els Borbons, sinó sóc, no? La meva arrel és merovíngia, és carolíngia, no? Recupera les essències del poder francès. Tot això, tota aquesta evolució, metamorfosis del personatge, no, sobre la que es farà molta broma, no? Perquè el Jorobado de Notre Dame, Víctor Hugo, no deixa de ser una gran broma, no? Sobre aquesta metamorfosis alquímica final de Notre Dame, una Notre Dame en flames, que de cop i volta s'ha tornat una imatge... que abans era una imatge literària i ara malauradament s'ha convertit en una imatge real, no deixa de ser una reflexió bastant irònica sobre la metamorfosi constant, no? Alquímica de Napoleó. Tota aquesta ascensió, totes aquestes metamorfosis, evolucions contínues, no van generar sospites. És a dir, com una societat francesa que porta anys, no? De procés revolucionari, no? de confrontació política, com arriba a permetre, no? Que arribi un personatge com Napoleó, es coroni emperador i no saltin totes les alarmes del món.
Jo penso que hi ha dos factors. Un és el propi cansament de la societat francesa després de 10 anys de voràgine imparable. Sens dubte, aquest factor hi devia ser. I és possible que també hi fos el fet de que Napoleó no significa un pas enrere, sinó un pas intermig. És a dir, Napoleó és un home de la revolució, però no del sans-culottes ni dels jacobins, però sí una revolució de la burgesia. Per tant, el fet de que consolidi algunes de les idees, el programa selectiu de la revolució moderada, li dona una pàbula d'estabilitat que permet un cert equilibri contra els reaccionaris, contra Lluís XVIII, que està conspirant a l'estranger, contra els jacobins, que volen aquella monstruositat de la guillotina en sèrie, i que li donen, el converteixen en l'home providencial. No? Necessitem algú que ens protegeixi de la involució i dels radicals, no? I en certa manera això li permet trobar el vistiplau d'una part important de la societat francesa, no? Crec jo.
Molt bé. Serà ja ben entrat, al principi, els primers anys del segle XIX, que apareix el gran, qui serà el gran enemic de Napoleó. Estem parlant d'Anglaterra. Tothom ha sentit a parlar de la batalla de Trafalgar, però fins a quin punt és important a nivell d'equilibri de forces a Anglaterra com a enemic de França?
Jo penso que el Trafalgar és una sempre, quan parlo d'un esdeveniment molt significatiu, li dic jo unes torres bessones. Trafalgar és on són unes torres bessones, és importantíssim.
O les torres bessones van ser un Trafalgar.
També podria ser. Ja em refereixo al fet de que, bueno, per a Nelson és importantíssim perquè se dejó la vida allí en Trafalgar, però és una batalla importantíssima, no només perquè impossibilita la continuació de la guerra contra Anglaterra fent servir el mètode de la invasió, sinó perquè Espanya es queda sense flota, i això tindrà molt a veure en la posada en marxa de projectes d'independència de les seves colònies, no? Però hi ha una altra idea que és important, i és que Trafalgar obliga a pensar en una altra manera de fer la guerra. Napoleó és el geni del camp de batalla, les batalles, els èxits es succeeixen, aquell mateix any és Austerlitz, per exemple, però està clar que cap d'aquests sistemes serveix contra Anglaterra. I la recerca d'una metodologia nova que permeti posar Anglaterra de genolls serà la clau del que passarà després. Perquè la idea és el bloqueig continental, no? I sens dubte, sense aquesta necessitat de buscar un altre mètode, la història hauria sigut d'una altra manera.
Molt bé, doncs aquesta és potser una de les fases o de les decisions polítiques de Napoleó que més ens afecten, sí, a nosaltres, aquest intent de bloqueig continental d'Anglaterra. En què va consistir exactament aquest bloqueig?
Des de Berlín, ocupat, Napoleó dicta que tots els territoris que controla, que en aquell moment són gairebé tota Europa, tota l'Europa continental, pensem que en els territoris conquerits pels exèrcits revolucionaris hi havia construït estats satèlits en mans dels seus germans o de generals propers a ell, i l'objectiu d'aquest bloqueig és ofegar Anglaterra per la via de la manca de comerç. Anglaterra ja és una potència colonial que rep flotes, vaixells quotidianament amb productes colonials d'arreu i que està impulsant ja una certa industrialització, que produeix com una màquina, encara no és el taller del món, però li falta poc per ser-ho, i per tant impedir aquest comerç a marxes forçades és un mecanisme per ofegar-la. I de fet, Anglaterra va arribar a patir molt aquest bloqueig continental. Ja pensem que és el moment del gran moviment ludita, que segurament hi té a veure. L'altre objectiu, a part d'ofegar Anglaterra, és desenvolupar els propis mercats francesos. És a dir, com que no vindran productes anglesos, la burgesia francesa es pot consagrar a produir tot això, que tots aquests, a omplir aquests mercats que els britànics deixen pendents, no? I per tant, en certa manera, aquest moment seria un moment de gran sintonia entre les institucions imperials i la burgesia comercial de França, no? Aquest és el moment en el que podem comerciar i vendre a marxes forçades. El que passa que el bloqueig, és el que deies tu, té dos problemes importants, i és que hi ha estats que no estan disposats a acceptar el bloqueig, no? I aquí és on ve el tema.
Què els hi passa? Què es fa amb aquests països que no estan disposats a aplicar el bloqueig a Anglaterra?
Clar, perquè perquè el bloqueig sigui efectiu, se'ls ha d'obligar a complir amb el bloqueig i per obligar-los se'ls ha d'envair. El primer país que despunta, perquè té signat des de començaments del segle XVIII un tractat molt estret amb Anglaterra, el tractat de Methuen, és Portugal. No? I aleshores, quan Napoleó entra en contacte amb la cort espanyola per intentar arribar a un acord d'actuació conjunta respecte a Portugal, un acord especialment trasbalsada per una divisió política, dos faccions cortesanes enfrontades, no? La vella noblesa de tota la vida, el que s'anomenen los colegiales en termes de les faccions cortesanes, i la nova burgesa, la nova noblesa de servei, no? Il·lustrats de petita noblesa que s'han ennoblit al servei del rei, i els que es diuen els golilles, no? Aquestes dues faccions enfrontades tenen estan tan malament que fins i tot els crítics, els nobles de tota la vida, arriben a confiar en l'hereu, el príncep Ferran, per conspirar contra el seu pare, contra Carles IV i contra la seva mare, Maria Lluïsa, i el seu primer ministre, aquell malaurat Manuel Godoy. I en aquest conflicte el que fa Napoleó és oferir-se com a mediador. No? Jo mediaré entre els interessos de les dues faccions, del pare amb Godoy i la noblesa de servei, i el fill, Ferran, i la vella noblesa, i els convoca a Baiona. I és, sembla ser que és allà a Baiona, no tenim cap font que ens digui que hi havia cap pla previst per ocupar Espanya, on esclatarà tot. Les relacions entre Godoy i Napoleó havien arribat a un cert acord, no? Quan hi ha el projecte de Portugal sobre la taula, s'assigna un tractat a Fontainebleau, el 1807, que deia dues coses. Un, ens repartirem Portugal, i dos, les tropes napoleòniques travessaran la península a camí de la invasió. Amb la qual cosa, quan la família arriba a Baiona per debatre davant de Napoleó qui s'ha de quedar amb la corona, si el pare, el fill, si els més reaccionaris o la noblesa més il·lustrada, Napoleó ja té les tropes allà. El que no espera és que el poble de Madrid es rebel·li contra la presència ocupadora de les tropes, no? I així és com esclata aquesta guerra, nosaltres li diem del francès, la historiografia més espanyolista li diu de la independència, que serà el Vietnam de Napoleó. Probablement el lloc on Napoleó es va veure obligat a fer la guerra de la forma més inesperada possible, amb un format de guerra que no tenia res a veure amb totes aquelles estratègies i tàctiques que ell havia dissenyat per al camp obert, no?
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.
Molt bé, encetem la recta final del programa d'avui de les Portes de Troia parlant de la figura de Napoleó i justament amb el nostre convidat d'avui, el Ferran Sánchez, ho havíem deixat en allò que poder ens sona més o que ens més proper, que és aquesta dificultat que trobarà Napoleó, que amb les seves, diguéssim, innovacions militars que tan bé li havien anat arreu d'Europa, Espanya, diguéssim, tindrà un problema per, diguéssim, aconseguir els seus objectius. Per què, com has dit tu abans, la guerra aquí a Espanya li serà, diguéssim, serà el Vietnam de Napoleó?
A veure, la primera derrota d'un exèrcit, de l'exèrcit regular napoleònic a Europa és a Bailén, però Napoleó en persona ve a la península i a la batalla, em sembla que es diu Ocaña, derrota l'exèrcit espanyol que queda dispers i molts d'aquests líders militars s'incorporen a aquesta nova forma de fer la guerra que té el poble, que és la guerrilla, no? Quan no pots enfrontar-te amb garanties d'èxit a un exèrcit regular perquè ets conscient de la pobresa de les teves forces i has d'utilitzar, doncs, l'efecte sorpresa, el coneixement del terreny, no? L'allotjament de la població civil, el misteri, l'atac per darrere, no? La veritat és que és un tipus de guerra que es generalitzarà de seguida, però que aquí hi té els... Tenim, per exemple, cartes dels soldats de Napoleó a les seves famílies que et diuen, que demostren el pànic amb el que treballaven aquí, no? Preferien, por favor, que me destinen a Rússia. Bueno, i tenim los grabados de los desastres de la guerra, els gravats de Goya, no? que ens demostren fins a quin punt allò és esperpèntic, no? Goya allà ens reflecteix coses que veu o que li expliquen i que posen els pèls de punta, no? Aquesta nova forma de fer la guerra infinita, no? La guerrilla és per Napoleó un drama. I a més, aquesta guerrilla vindrà suportada de seguida per l'exèrcit britànic de Wellington, que ve aquí a donar suport. Això obre una polèmica entre historiadors nacionalistes d'Espanya i d'Anglaterra sobre quién fue el verdadero héroe d'esta guerra, no? Però el cas és una guerra de permanent desgast, no? I que mantindrà a Napoleó i el seu germà, el rei d'Espanya, Josep, que ha col·locat ell en permanent incomoditat. I, de fet, quan les coses es posin magres a Europa, ell retirarà les tropes d'Espanya i li tornarà la corona als Borbons, no? Que els té allà subsidiats a Valencé, a prop de París, viviendo de fiesta en fiesta y tiro porque me toca, no?
Preferiria estar a Rússia que estar a Espanya, diu un pobre soldat francès. Llavors, la pregunta és, què cony fan els soldats francesos a Rússia, no? Perquè a poc que tinguem en ment el mapa d'Europa, entre França i Rússia, doncs hi ha molt territori. Què fa, no? Què fa un francès com tu en un imperi rus com aquest?
La veritat és que, bueno, si et poses a pensar en l'operació logística que significa, hem de pensar que el ferrocarril no és ni un projecte a Anglaterra. Stephenson està allí todavía tocando las piezas, de Rocket, de la primera locomotora. Estem molt lluny de tenir logística per moure soldats. Els 600.000 soldats que invadeixen Rússia l'envadeixen a peu. Por cierto, que vuelven 100.000. Què fan? Per què Napoleó invadeix Rússia? Doncs per dues coses, principalment. Perquè el mapa d'Europa, la geopolítica que està creant Napoleó, influeix en Polònia, on crea un ducat satèl·lit, i això incomoda als russos, que consideren Polònia part de la seva territori natural d'expansió. Això incomoda molt al tsar, però sobretot és que el tsar està envoltat d'una elit que vol fer negocis amb Anglaterra, i el tancament del Bàltic no els agrada. Per tant, Rússia no acompleix amb el sistema continental. I això fa que, finalment, Napoleó es decideixi per la invasió. Sabeu que és un desastre, no? Que conquerir un territori tan gran crea una dificultat logística evident, que el context climàtic és el més dur possible, i que els russos fan allò que tantes vegades han fet de la terra cremada, no? La política de terra cremada, de no plantar cara en camp obert i esperar l'arribada de l'hivern. Tot això farà que, en la batalla es diu Borodino, que hi hagi un desastre militar sense pal·liatius, i que en el moment de la tornada les grans potències absolutistes aprofitin per fer una sisena coalició contra Napoleó. En aquest cop són ja 6 els estats que es coaliguen contra Napoleó, i la veritat és que la força d'aquesta coalició el derrotarà de forma gairebé ignominiosa a Leipzig, a Alemanya, no? Napoleó encara intenta reformar el seu exèrcit, preparar-se a França per una invasió, però finalment entra en negociacions amb els aliats, i amb un tractat signat a París es decideix que Napoleó s'anirà exiliat en una petita illa de la Mediterrània, molt a prop de la seva Còrsega natal, que es diu Elba, i que França tornarà a mans dels Borbons.
Bueno, sembla que podríem acabar el programa aquí. Ens ha quedat una mica més curt que habitualment, però amb un personatge com Napoleó les coses mai són com semblen, no? El tenim derrotat, ha estat derrotat a banda i banda d'Europa, no? A Madrid i a Moscou, el sol i la neu, no? No guanya en cap dels camps. Està exiliat a l'illa d'Elba, però com a bon heroi de pel·lícules d'acció, arriba Napoleón, El Retorno. Ja sabem que Napoleó no estarà gaire temps a l'illa d'Elba i tornarà a intentar i fer-se amb el poder a França. Com anirà tot això?
Sí, Napoleó governa Elba com si fos un petit reialme. Clar, allò li ve petitíssim. I, a més, li van arribant notícies contínuament de la incomoditat amb la que els francesos han rebut el nou règim borbònic. No? Un règim que torna algunes de les prebendes de l'Església, algunes de les prebendes dels vells senyorius, no? I això crea una incomoditat, sobretot el món rural, no? Que s'havia fet propietari de les terres gràcies a la desamortització provocada per la revolució. No? Hi ha una classe propietària incòmoda i una burgesia que troba a faltar els èxits militars i comercials de l'època de Napoleó. I això li fa preparar una fugida espectacular. No sé com Hollywood no ho ha explotat més, perquè realment és el camí fins a París és realment apassionant, no? Que li permetrà recuperar el poder durant un període que anomenem els 100 dies, perquè va estar en el poder 100 dies exactes. Què estava passant en aquell moment a Europa? Doncs que les monarquies, els prínceps que havien vençut Napoleó, s'havien trobat a Viena, i entre baile i baile, i fiesta i fiesta, i caceria, i missa, havien posat ordre en el mapa d'Europa i havien intentat crear tot una xarxa de compromisos i de decisions i de línies en el mapa que havien de servir, en teoria, per restablir el món de l'antic règim, no? Que la revolució fos un parèntesi, no? Una cosa que es pogués oblidar. La veritat és que quan van saber que Napoleó havia tornat al poder, se les heló la sangre. I allà mateix, entre baile i baile, decidiron que qui s'havia de posar al front d'un exèrcit conjunt per parar els peus a Napoleó era Wellington, que tenia tota aquella... Encara no era duc de Wellington, en aquell moment era només Sir Arthur Wellesley, però li encarreguen amb ell que li faci front. Serà ell qui coordini les forces de prussians, austríacs i britànics per enfrontar-se a Napoleó. I on hi haurà aquesta batalla, no?, convertida en mite de la història d'Europa, que és Waterloo, que serà una derrota sense pal·liatius. I aquest cop sí que, perquè no torni a passar cap recuperació del poder com la dels 100 dies, se l'envia a una illa en meitat de l'Atlàntic, a Santa Helena, em sembla que es diu, i que evitarà, doncs, que Napoleó pugui tenir el poder de nou. Allà morirà en circumstàncies una mica estranyes, perquè sembla ser que hi ha hagut, s'ha escrit molt i s'ha investigat molt, es veu que en les despulles de Napoleó s'ha trobat restes que podrien fer pensar que en la possibilitat de que l'haguessin enverinat. No ho sabem segur, perquè allà no, aparentment no havia de ser cap problema per a ningú. Els piques entre ell i el governador anglès són la comidilla de la premsa de l'època, malgrat que només un vaixell hi passa allà un cop al mes. Allà, en aquesta illa, morirà i el seu cos serà repatriat en temps de la monarquia de Juliol, en temps de Lluís Felip, el 1840, con honores, i enterrat allà a Ses Invalids, on podem avui visitar-lo, no? És un moment de declivi en el que ell es consagra a escriure les seves memòries, no? Que són suculentes, no? El que anomenem el Memorial de Santa Helena. Tot el record de tot el que ell considera que ha fet bé. Allà no hi ha cap reconeixement de cap error. Són unes memòries fetes a la mida d'un home que vol llegar a la posteritat el record del que ell vol que es digui d'ell durant la resta de la història.
Això ja ens il·lustra molt bé l'alçada del personatge, no? Que ha pujat gairebé fins a tocar el cel, però ha caigut, ha tornat a intentar assaltar, no?, el cel, a prendre el cel per assalt, però en cap moment torna a fallar i en cap moment hi ha la més mínima autocrítica. Sí, jo animo els oients a que busquin on està l'illa de Santa Helena, perquè al mig de l'Atlàntic és una manera elegant de dir el puto cul del món.
Sí, sí, sí.
Està...
Però no només és impossible escapar-se, és impossible gairebé arribar-hi.
Arribar, és a dir, tu t'escapes d'allà i dius, i ara què? No? Perquè no, un interrail no et val per tornar a Europa. Jo crec, Ferran, que ara ha arribat l'hora de fer una mica de balanç d'aquesta figura tan polèmica, no? En els pocs minuts que queden. Quina és la importància de Napoleó a la història? Com a personatge, quin balanç en fem?
La historiografia més crítica, més d'esquerres, l'escola dels Annals, per exemple, sempre n'ha fet una lectura molt crítica, no? L'home amb tentacions autoritàries. La dreta, la historiografia conservadora, francesa, n'ha fet una lectura enaltidora, no? Estic pensant en la pel·lícula de Belgans de 1927, no? Una lectura, doncs, Napoleó era l'essència de França, no? L'imperi francès. Hem de pensar que els francesos no han guanyat una batalla des d'Austerlitz, eh? I això, doncs, sens dubte, marca la idea de França. A mi em sembla... Em vull quedar amb aquesta idea del personatge ambivalent, no? Del personatge que té dues cares, que té la cara del mite, del lluitador, de l'heroi, de l'home que ve del no-res i de l'home que escala fent mèrits, però també la de l'home fosc que opta per les solucions de poder autoritari davant de qualsevol crítica, no? L'home que s'enganxa al poder, s'aferrissa al poder i que es deixa dur per la pitjor cara del poder. A mi em sembla que Napoleó no té una bona lliçó per donar-nos.
O com a mínim inaugura la pitjor cara del polític modern, no? En aquesta subtrama que hem anat veient, no? Del líder carismàtic, molt dual sempre, no? Ni jacobí, no? Ni machismo, ni feminismo, igualtat, sí, sí. Ni de derecha, ni de izquierda, de centro. No? Aquesta, un discurs que ens sona molt, no? Que és el poder pel poder i faré i diré tot allò que necessiti dir i fer per aferrar-me. No? Sense cap autocrítica, sense cap reflexió. Jo crec que potser la lliçó de Napoleó és justament això que dius, no? No només la supèrbia, sinó que representa el pitjor de la classe política, no? Si la Revolució Francesa inaugura el món modern, Napoleó inaugura el polític modern.
Estic d'acord.
Molt bé, doncs amb aquestes reflexions finals deixem aquí aquest repàs de la figura avui de Napoleó Bonaparte a les portes de Troia. Moltíssimes gràcies, Alberto Reche.
A tu.
Al Ferran Sánchez, moltes gràcies per tornar a ser aquí avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Amb nosaltres, efectivament. Esperem que t'hagi sentit molt a gust.
Molt, sí senyor.
I ja saps que estàs convidadíssim aquí a les portes de Troia a parlar quan vulguis d'allò que consideris. El Salva Soler, el control tècnic, i qui us ha parlat, Sergio Rodríguez. Nosaltres, com sempre, us esperem amb un nou episodi la setmana que ve de Les Portes de Troia.
Presentador:
Sergio Rodríguez.
Historiadors:
Alberto Reche i Oliver Vergés.
Tècnic de so:
Salva Soler.